Ràdio Estel.
Tornen a sonar les campanes al nostre campanar. El campanar dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge parlarem d'una boda. El campanar és una realització del Departament pels Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau a la part tècnica i en Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, davant el micròfon. Quan hi ha un casament de famosos, als mitjans i les revistes del cor, li diuen el casament del segle. Així ho diuen perquè s'han oblidat de l'esplendor d'un casament anterior. Però si nosaltres agafem l'Evangeli d'aquest diumenge i anomenem a la boda de Canà les noces dels mil·lennis, no ens equivocarem gens ni mica, malgrat que no es tracti d'un casament de reines ni princeses, sinó d'uns simples vilatans en un poblet minúscul de Galilea. Perquè aquell casament no ha estat superat per cap en 2.000 anys, ni ho serà en els mil·lennis que pugui durar el món. I no hi ha càmeres de televisió ni diaris que la sàpiguen transmetre com ho fa l'Evangeli. Escoltem el relat que ens ofereix Joan en el capítol segon, versets 1 al 12 del seu Evangeli.
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu:
no tenen vi.
Jesús li respon:
dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.
La seva mare diu als servidors:
feu tot el que ell us digui.
Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns 100 litres cada una. Els diu Jesús:
ompliu d'aigua aquestes piques.
Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué:
ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.
Ells l'importaren. El cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu:
tothom serveix primer els millors vins i quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.
Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell.
I després d'escoltar aquesta perícope, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens parlaran de les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El diumenge 20 de gener ens trobem en el segon diumenge de durant l'any. Mossèn Joan Magí, d'on treuen la llum per a clarificar la nostra fe les lectures d'aquest diumenge?
De la vida de família, concretament de l'espòs i l'esposa com a signes ni més ni menys de l'amor que Déu, espòs, té el seu poble, esposa. Creats com som tots a imatge i semblança de Déu, la llum divina vol fer-se notar en la nostra presència humana.
És bonic veure l'estreta relació del diví i de l'humà. Aquest descobriment que ens ofereix l'anunci de la paraula de Déu ens obre les portes a una visió més optimista dels esdeveniments i de les persones.
La llum de la fe que projecta la paraula de Déu ens permet l'entrada en la seva església i treballar en l'experiència positiva del valor de la relació de tots els seus membres. El Papa Benet XVI ens diu: el fonamentalisme defuig l'estreta relació del diví i de l'humà en les relacions amb Déu. Per això tendeix a tractar el text bíblic com si hagués estat dictat paraula per l'Esperit i no arriba a reconèixer que la paraula de Déu ha estat formulada en un llenguatge i en una fraseologia condicionades per una època determinada o per una altra. El cristianisme, en canvi, percep en les paraules la paraula, el logos mateix, que estén el seu misteri a través d'aquesta multiplicitat i de la realitat d'una història humana. La veritable resposta a una lectura fonamentalista és la lectura creient de la Sagrada Escriptura. Aquesta lectura, practicada des de l'antiguitat en la tradició de l'Església, cerca la veritat que salva per a la vida de tot fidel i per a l'Església. Aquesta lectura reconeix el valor històric de la tradició bíblica i és justament per aquest valor de testimoni històric que vol redescobrir el significat viu de les Sagrades Escriptures destinades també a la vida del creient d'avui, sense ignorar, per tant, la mediació humana del text inspirat i els seus gèneres literaris.
Cap a on ens crida avui l'atenció al text de la primera lectura?
Cap a l'alegria manifestada en el missatge del profeta Isaías. Diu que no vol callar, ni vol reposar, fins que es vegi com una torxa encesa el bé i la salvació de Jerusalem al seu poble, la ciutat de la pau. Això és el que avui ens toca fer nosaltres, profetes tots pel baptisme, coneixedors de la llum que Déu vol portar a tothom amb la nostra convivència. De nosaltres s'espera l'alegria de mostrar-nos tal com som, uns dons preciosos a les mans de Déu que ell ofereix a tothom.
I la segona lectura?
Sant Pau, en el seu missatge escrit als Corintis, en recorda la gran diversitat de dons que l'Esperit Sant ha distribuït entre tots. Els necessitem tots, que per això ens els ha donat l'Esperit Sant. L'experiència de comunió amb l'abundància d'aquests dons, sense escatimar-ne cap, ni menys tenir-ne cap, ens posa dins la comunió divina. És el resultat de travessar el llindar de la porta oberta de la fe, de tenir en nosaltres la paraula que transforma el nostre cor.
I com redoneix tot això al text de l'Evangeli?
L'Evangeli de Joan ens recorda que estem convidats a noces amb Jesús i la seva mare. La mare té experiència de paraula des de que concebé Jesús per obra de l'Esperit Sant. Ella ambienta la nostra fe, confiança i acció amb unes paraules tan senzilles i sàvies com aquestes. Feu tot el que ell us digui. Els diaques omplen les gerres d'aigua i serveixen el nou vi. Jesús ha fet el signe i nosaltres ens enfortim en la fe passant del baptisme de l'aigua a la comunió del vi novell.
Abans hem dit que les noces de Canà no seran superades per molt que duri el món. I és que hi ha una diferència fonamental. Perquè allà estava present com un convidat de tants ni més ni menys que Jesús, quan tot just començava a manifestar qui era. I es va donar a conèixer de la manera més idílica, com ens ho ha recordat l'Evangeli. D'una cosa menys idílica ens parlarà tot seguit el nostre pare i pastor, el nostre arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol Balcells.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu mos guard. A finals de l'any passat, Benet XVI va escriure un missatge per a la Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat que a Espanya se celebra aquest diumenge 20 de gener de 2013. Val la pena prendre'l en consideració, amb més raó perquè el flux migratori ha estat tan elevat que el que abans era estrany ara és normal. Trobar cada dia moltes persones procedents d'altres països i cultures que han arribat a la nostra terra a la recerca d'un futur millor. Només cal prestar atenció als noticiaris per advertir que milions de persones es desplacen dels seus països d'origen a altres veïns o llunyans fugint de la misèria o de la guerra, que és la més gran de les misèries, o d'una dictadura que no els permet viure en llibertat. Però no cal seguir les notícies. Coneixem aquestes persones perquè estan entre nosaltres, enmig dels cultius agrícoles o dels treballs ciutadans. Han arribat de maneres molt diverses, des de viatjar en avió o fer-ho en patera, i, amb freqüència, deixen part o la totalitat de les seves famílies als seus llocs d'origen, siguin d'Amèrica Llatina, del Magreb o dels països de l'est, per citar les procedències més habituals. cal intentar posar-se amb la imaginació al seu lloc per a comprendre les ferides que pot produir-los la separació dels seus familiars i amics i el desarrelament dels seus països. La gran majoria no venen per set d'aventura, sinó per qüestió de necessitat. Tenen dret, per tant, a una acollida que per a tots és un deure, però per als cristians és, a més, una necessitat moral ineludible. A l'encíclica Caritas in Veritate, el Papa va escriure: «Tot emigrant és una persona humana que, com a tal, té drets fonamentals inalienables que han de ser respectats per tots i en qualsevol situació. És cert que arriben a un país que actualment es troba en crisi i que els mitjans no són il·limitats, però no només es tracta d'assistència material. Hi ha altres formes d'ajuda, com la comprensió, les facilitats d'acollida per a una integració més plena, el respecte a les seves creences, el fet de tractar-los com a nosaltres ens agradaria ser tractats si ens trobéssim en les seves circumstàncies. Així ho fa l'Església a través de les seves múltiples iniciatives, com les oficines d'immigració i Càritas, en què nombrosos voluntaris, els quals vull agrair expressament la seva tasca impagable, ajuden els nouvinguts a establir-se, resoldre la seva situació jurídica, trobar un treball i cobrir qualsevol altra contingència. Els ajudem i alhora ens ajuden. Quantes famílies tenen el goig de comptar amb alguna d'aquestes persones per atendre ancians que viuen sols o per ocupar-se dels nens? No vull acabar sense posar aquesta tasca d'atenció sota la protecció de la Sagrada Família, que va ser emigrant i refugiada a Egipte, passant sense dubte les penúries que tanta gent passa en l'actualitat. Jesús i els seus pares van trobar l'exili i la protecció que al seu país els faltava per la política d'Herodes. Mai no sabrem els noms dels qui els van prestar ajuda, però nosaltres hem de ser com ells, acollint els qui arriben a casa amb generositat i amor cristians. Adéu-siau.
La festa de noces, en aquells temps feliços, tranquils i sense aclaparaments de lleis laborals, es perllongava de vegades per diversos dies. I, sigui per la causa que sigui, el cas és que va arribar a faltar el vi, element imprescindible de l'alegria en una festa d'aquest tipus. Maria, la Mare de Déu, estava també entre els convidats i, amb ull atent i amb delicat cor de dona, es fa cabal de la dificultat dels nuvis.
No tenen vi.
Jesús li respon:
Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.
La seva mare diu als servidors:
Feu tot el que ell us digui.
Tots sabem el desenllaç. Ja ho hem sentit abans. 6 grans gerres d'aigua destinades a les nombroses ablucions jueves que es converteixen en un vi generós de veritat. L'evangelista Joan capta tot el sentit d'aquest miracle que Jesús realitza com un signe, com una cosa que vol expressar coses molt superiors. Quines? En primer lloc, el fet de fer Jesús aquest miracle per remeiar la dificultat de dos nuvis, ja esposos en el dia més feliç de la seva vida. I això què vol dir? Que allà es posa Jesús per aprovar, beneir i consagrar per sempre en la seva església la unió matrimonial de l'home i la dona. Quina seguretat en l'amor, quin suport a les dificultats, quin redoblar les alegries, quina consolació en les penes. Tot seguit, novament donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré, que, com sempre, ens oferiran un tema social.
Mossèn Ricard Cabré, estem a l'any de la fe. Vostè, que parla de temes econòmics i polítics, quines implicacions hi ha o hi hauria d'haver entre la vivència de la fe i l'economia o la política?
Montserrat, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè avui són molts els que creuen que no hi ha o no hi hauria d'haver cap relació entre la cosa i una altra. Una cosa és la fe i una altra la política. I es redueix la fe a l'àmbit purament privat, com si la fe no consistís més que en pregar i alimentar sentiments de relació positiva envers Déu. La fe envaeix tota la vida de l'home. És com una nova naturalesa que dona un sentit transcendent a tot allò que fa. La fe ens fa veure la realitat, tota la realitat, sota la mirada de Déu. sota la perspectiva de l'Evangeli. I l'Evangeli no és un misticisme alienat o alienant. Jesús no es passava el dia resant. Es preocupava dels malalts i dels pobres, i fins i tot dels pecadors. Anematitzava els rics i els caps d'Israel. Va venir a obrir-nos la porta de la immortalitat, però no pas al marge de la vida. Va inaugurar en aquest món el regne de Déu. El que pugui venir després se'ns donarà descreix.
Si ha vingut a instaurar el regne de Déu en aquest món, com es construeix aquest regne i quin paper hi juga la política?
La política pot anar a favor o en contra del regne de Déu, segons es tracti d'una política constructiva o destructiva, unificadora o dispersora, interessada o despresa. Hi ha molts camins que condueixen al regne de Déu i molts que n'aparten. Els cristians d'entrada hem de tenir molt clar quin és el regne que Jesús ha predicat i ens ha confiat a nosaltres. Ho diem molt sintèticament en el prefaci de la missa del dia de Crist Rei, un regne universal i etern, regne de veritat i de vida, regne de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau. Intentaré glosar-ho molt breument. Regne universal, per tant que no mira només les conveniències d'un grup de persones d'un país, sinó que cerca el bé de tota la humanitat, i etern, definitiu, no només per 4 dies. Regne de veritat, que no es fonamenta sobre la mentida ni sobre la publicitat. Regne de vida, que es preocupa que l'home visqui, tot l'home i tots els homes, no només l'home econòmic, per exemple, sinó també l'home ètic, estètic, assenyat, sensible, i tots els homes, no només uns quants. Per tant, va en contra del regne de Déu tot allò que atenta contra la vida de les persones. L'abor, la pena de mort, la tortura, l'anorreament de les persones o de pobles sencers. Un regne de llibertat. L'home només és home en la mesura en què és lliure, capaç d'autogovernar-se. Regne de justícia contra tota mena d'opressió i de tirania dels uns sobre els altres i contra tota concentració abusiva de riquesa. Un regne d'amor, el distintiu dels cristians per excel·lència. El dia en què tots ens estimem de veritat, hauran desaparegut les barreres i tota mena de colonització. Regne de pau, contra tota mena d'afrontaments i discòrdies. Per tant, un món sense armes ni guerres. Solidaritat i honor, a tota prova.
Mossèn, però tot això és molt utòpic, molt irrealitzable.
Absolutament, potser sí. Relativament, no. És la meta vers la qual hem d'anar avançant i els cristians ens demana d'estar sempre a primera fila. El món no va bé perquè hem oblidat l'utopia, perquè vivim d'immediatesa i hem deixat de banda la finalitat de la política. S'han fet passos molt importants i se'n poden fer molts més. Avui ho veiem tots, anem malament, perquè ens manca una meta clara i manquen persones disposades a lluitar decididament en aquesta direcció. Aquest és el paper dels cristians. Aquesta és la política dels cristians. No podem quedar al marge de la realitat. El cristià és essencialment un rebel, un lluitador. No tot aquell que diu Senyor, Senyor, entrarà en el regne del cel, ens diu Jesucrist, sinó el que fa la voluntat del meu Pare del cel. I la voluntat del Pare del cel és que ens estimem i que formem entre tots un sol poble. Un cristià ha de ser una persona compromesa, fins i tot políticament, perquè és a través de la política que s'estructura la vida i la dinàmica dels pobles.
Moltes gràcies i fins la setmana vinent, si Déu vol. I tot seguit canviem una mica de tema. El proper dijous, 24 de gener, s'escaurà la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. A Tarragona se celebrarà amb una missa a la capella del Palau de l'Arquebisbat, presidida pel senyor arquebisbe, i a la que són convidats tots els periodistes, ja siguin en actiu o emèrits. Després de la missa hi haurà una recepció amb un petit refrigeri i el senyor arquebisbe oferirà diverses primícies informatives. Una d'elles serà la creixent implicació del Departament Diocesà de Mitjans de Comunicació Social a Internet. I a propòsit d'Internet, de xarxes socials, etc., que no són pas el futur, sinó el present, a l'altre costat del fil telefònic tenim avui a la doctora Dolors Reig, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i de diverses escoles de negoci. És autora, entre d'altres, del llibre Socionomia, que tracta sobre la psicologia del que denomina el nou individu connectat, que ha canviat a partir de l'experiència de participació a internet. El diari L'Economista va publicar una enquesta que la situava entre les 10 persones més conegudes a internet a Espanya. Doctora Reig, Déu-vos guard, per a les persones que no tenen encara una idea molt clara de què van les xarxes socials, quins són els pros i contres del que s'anomena ja la societat 2.0?
Bueno, a veure, els pros, no, sobretot no és que s'hi hagi d'estar per estar-hi, saps? O sigui, una mica jo penso que n'hi ha molts de pros, però segurament el més important és el de poder conversar amb l'usuari, amb el client, amb el destinatari final, no?, del producte o el servei. Aquí es parla de societat de la conversa, una mica quan parlem de la web 2.0, de la necessitat d'estar a xarxes socials, és per això, és perquè tindràs l'oportunitat de saber si t'estan criticant, no, criticar-te o no, no depèn que estiguis a xarxes socials, depèn que el producte o el servei sigui bo o dolent. Però el que et permetrà estar a les xarxes socials és assabentar-te'n, és estar alerta, estar escoltant, detectar quan t'estan criticant o quan t'estan alabant. A veure, en general, quin tipus de reacció està provocant els teus usuaris al teu producte.
Quins altres avantatges tenen aquestes xarxes?
Altres avantatges, evidentment, la difusió, la familiaritat que pots crear amb la teva marca, si estàs a xarxes socials i si has parlat de tu, una mica com la publicitat tradicional, en aquest sentit no varia massa. Altres avantatges són poder projectar, es parla una mica de societat més transparent, de que ja no serveix l'impressionar amb els productes o l'impressionar amb els anuncis, sinó que has d'adoptar un enfocament molt més didàctic, molt més de dir som els millors, per això, per d'allò, per l'altre, convèncer d'alguna manera amb arguments i amb dades objectives, no amb impressionar, no? D'alguna manera es parla, és el canvi des d'una publicitat, això que et deia que els actors de moda feien servir el producte, avui dia inclús, si això és mentida, podria ser inclús contraproduent, perquè et sortirien al Twitter i et dirien què dius, no m'ho crec, que el Clooney prengui Nespresso, per exemple, no? I podria al final girar-se en contra. No? És una societat molt més de la transparència, de l'autenticitat, de que és molt fàcil, abans era molt fàcil enganyar un sol usuari o un usuari aïllat, diguem, que està a casa seva veient la tele, però en aquest context que pot col·laborar, que pot dialogar, que pot preguntar, pot dir, us creieu això del Clooney? Entre tots es destapa molt fàcilment si t'han estat intentant enganyar, no? És el tema de la intel·ligència col·lectiva que també es remou a les xarxes socials. Penso que aquestes serien les bàsiques, la difusió i sobretot la conversa i la difusió de l'expertesa i la conversa. Jo penso que aquestes dues serien les bàsiques i l'atenció al client en general.
A propòsit de posar les coses a l'aparador, doctora Reig, privacitat i intimitat són el mateix?
A vegades es confon també privacitat amb intimitat. Està molt bé preservar la intimitat i per aquí penso que van les coses una mica. Quan es parla de privacitat, evidentment, ser massa privat el que vol dir és que no projectaràs coses. I estem en una societat que el que ens demana és just el contrari, que projectem, si tu vols trobar feina a internet, el que pots fer és construir un blog i projectar moltes coses i escriure cada dia i penjar moltes fotos i penjar molts vídeos. Quants més continguts hi posis, segurament seràs més trobable, no? O sigui que realment al final és controvertit. I la nostra presència hauria de ser aquesta, hauria de ser potenciar més aquesta vessant professional, que penso que és la que menys sabem, són xarxes socials, estem acostumats al Facebook, aquestes coses que també es pot fer servir en un sentit professional, però habitualment ho fem servir en un sentit més personal, i hauríem de potenciar l'altra part. Penso que hi ha moltíssima gent buscant feina que no se n'adona del potencial que tindria. Els empresaris van a buscar potser al Facebook el que fem a xarxes socials, però també poden anar a buscar en un buscador si hi ha especialistes en no sé quin tema en concret que no sempre aniran a buscar-lo en un ETT o en un altre tipus de recurs, no? Vull dir que realment penso que podem potenciar molt la nostra identitat professional a les xarxes socials. És important això, és important construir-se una bona identitat professional a les xarxes socials, sobretot en determinades professions.
Ara estem vivint una veritable obsessió per la protecció de dades. Per altra banda, ho posem tot a l'aparador. Hi ha qui diu també que els homes tenen menys precaucions que les dones a l'hora de penjar coses. Què es podria dir en aquest sentit a les institucions?
Mira, depèn. Mira, ahir escrivia, per exemple, perquè em semblava molt curiós, hi ha un estudi molt, molt últimament que diu que els homes protegeixen menys la privacitat que les dones. Intuïtivament ja sembla així, és cultural. Segurament les dones estan més formades en protegir la intimitat. Curiosament, els joves la protegeixen més que els adults, o en saben més, com a mínim. Quan algú els molesta, l'eliminen. Els adults, com que no en tenen ni idea, els molesta i s'aguanten. O sigui que és curiós perquè trenca tòpics, també, una mica, de que els joves són molt irresponsables, i no és veritat, no, no ho solen ser massa, xarxes socials, no en general. Però vaja, el tema dels homes i les dones em feia molt pensar molt amb el que tu dius. Tancar la xarxa social, que ningú vegi el que fas, està perfecte si és una xarxa personal, i tornem al tema, per protegir la teva intimitat. Si la tanques a nivell professional, el que estàs fent és eliminar-te possibilitats de que l'empresari et trobi, o eliminar-te possibilitats. Jo, per exemple, treballo gairebé exclusivament per les coses que publico a internet. Com més publico, més treballo. Vull dir que no, si em dediqués a tancar coses, a tenir perfils privats, etc., segurament tindria molta menys feina de la que tinc actualment.
Moltes gràcies a doctora Dolors Reig, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, per haver aclarit alguns punts d'aquest món d'internet als amics i amigues oïdors del campanar. Fins una propera ocasió, si Déu vol. I les campanes ens avisen que és temps de comiat. Amics i amigues oïdors del campanar, avui hem sentit com Jesucrist ha realitzat una renovació total del món. L'aigua de les gerres ha estat substituïda pel vi de la sang de Crist, i aquest sí que és el detergent veritable que treu la brutícia del món, en eliminar el pecat del món. I com que hem parlat de les noces de Canà, el casament més sonat dels mil·lennis cristians, beneït pel Senyor en persona, els deixem en companyia d'una música ben alegre, mentre esperem retrobar-nos la setmana vinent en aquest mateix punt del dial. Així doncs, feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.